Hi va haver una època fa uns mesos, no sé si ho recordem tots plegats, que quan no hi havia tot això de la Covid i del coronavirus, en el qual es parlava i s'havia parlat molt d'aquesta crisi dels refugiats, una crisi que, de fet, no s'ha aturat. És a dir, que tot i que ara mateix ens hagi vingut una crisi que ens afecta molt més directament, no vol dir que aquesta situació de persones desesperades que han de fugir del seu país s'hagi aturat. Per això avui, de fet, d'aquí uns minuts, també l'entitat Refugees Welcome presenta una xerrada al voltant, precisament, d'aquesta situació, una xerrada doble, per si algú, per alguna casualitat, no hi pot assistir. Una xerrada que, de fet, és virtual, cosa que canvia també la forma de fer-ho. I el que nosaltres acabem de parlar avui és precisament amb una representant de Refugees Welcome, amb la Bisa Duque, que és tècnica de comunicació. Bon dia.
Bon dia.
Bé, això, el que dèiem abans, que encara que de cop ens hagi vingut un tema molt més proper i que ens ha capgirat la vida, no s'ha aturat la crisi dels refugiats.
Exacte. De fet, nosaltres sempre parlem que és la mal anomenada crisi dels refugiats, no? Perquè sembla que fos una cosa com puntual, que va passar en un moment, que va esclatar i que de cop es va fer com evident perquè els mitjans de comunicació en feien molt de ressò. Parlo de potser fa com 3 anys, i després la situació ha continuat i evidentment hem seguit tenint notícies, com la ciutadania, no? Tota la població hem seguit tenint notícies d'en quina situació estaven les persones refugiades, o... però per qüestions com més puntuals, de cop, quan la situació s'agreujava a la frontera amb Grècia, per exemple, no? Que era l'última notícia que teníem com més present. Arrel de l'estat d'alarma, igual que ens ha passat a tots, la situació ha canviat, no? L'escenari ha canviat. Com a mínim de manera temporal. Han deixat de registrar-se. L'any passat, durant el 2019, es van registrar més de 118.000 sol·licituds d'asil noves a tot Espanya. Els primers mesos d'aquest 2020 començàvem també amb un ritme important de sol·licituds. Quan va començar l'estat d'alarma es va aturar, van deixar de rebre noves peticions d'asil i, de fet, no se n'han rebut fins ara. I també ha afectat en el sentit de que, clar, aquestes persones, les que ja estaven dintre del programa de protecció, que no són totes les persones que sol·liciten asil, de fet, hi ha moltes que es queden fora, van passar una sèrie de fases i quan entren, primer tenen 6 mesos en què les seves necessitats bàsiques i la seva vivenda estan cobertes perquè viuen en pisos que gestionen les entitats que gestionen el programa d'asil. Passat aquest temps, passant a una segona fase en què reben una petita ajuda de l'Estat, però és una fase d'independència, en què reben la targeta vermella, poden buscar feina, no? És una fase com d'autonomia i això s'ha quedat totalment aturat, no? Les persones que estaven en aquest procés, un cop comença l'estat d'alarma, pràcticament, hi ha alguns casos, però molt pocs, pràcticament es queda aturat, no hi ha persones que segueixin passant a segona fase i la previsió és que ara, un cop nosaltres, o sigui, tots són temes de fases, però ara, un cop com tota la població canviem de fase, no? Aquesta fase 1 que estem esperant i després les següents, i tornem a aquesta nova normalitat, i hi hagi una sortida massiva, es comencin a donar resposta a aquestes sol·licituds d'asil que estan acumulades, hi hagi moltes persones sol·licitants d'asil que de cop comencin a necessitar buscar vivenda en pisos no protegits, sinó en pisos normalitzats, igual que tothom,
És a dir,
i que
cada cop se'ls deixi anar a la, diguem-ne, a la, en un sortida d'allò a l'exterior, no? Que fins ara estaven molt protegits i de cop hagin d'espavilar-se
no,
sol.
la dinàmica habitual en totes les cometes de l'univers, perquè o sigui, és com sempre tots els casos són diferents i no són habituals, però bueno, la dinàmica habitual era això, que després de 6 mesos ja comencessin, com això, amb permís de treball i amb una petita ajuda, es comencessin a integrar, com si diguéssim, a la societat, a les ciutats en les que resideixen, buscar una feina, buscar un pis, establir-se. Clar, això s'ha quedat aturat durant 3 mesos. No, no hi ha hagut persones que passessin aquesta fase, així que no s'ha fet de manera gradual, no? No han sigut com quantitats mesurables de persones, sinó que totes s'han anat acumulant i ara totes tindran aquesta mateixa necessitat de buscar-se una residència, tenint en compte que no tenen xarxa social, no tenen xarxa de contactes, segurament, en els municipis, perquè han estat tot aquest temps aïllats. I si nosaltres hem estat aïllats, una persona que tot just havia arribat al país, encara molt més. I amb aquesta necessitat, moltes persones alhora. Nosaltres, Refugees Welcome, per qui no ens conegui, de fet el que ens dediquem és a muntar convivències, a promoure convivències entre persones refugiades que estan en aquest moment, en el que tot just estan dintre del programa d'asil i comencen aquesta fase d'independència, amb persones locals que tinguin una habitació disponible a casa seva i vulguin conviure i compartir experiències amb aquestes persones.
Perquè, és clar, aquí a Espanya hem explicat aquesta fórmula, però hi ha altres països que han optat també per regularitzar durant aquesta època, precisament. Per què no s'ha fet aquí? Què diferencia el que s'ha fet a Espanya d'altres països?
Exacte. A Portugal, per exemple, es va optar per regularitzar tothom. Entenc que per qüestions també com sanitàries i de control social, compartir-ho d'alguna manera. Per una qüestió de que aquí nosaltres, quan parlem de persones sol·licitants d'asil, de fet són persones que estan regularitzades. No estem parlant del conflicte que hi ha amb les persones no regularitzades, que aquest és molt greu, però és un altre. No? Quan estem parlant doncs això, del que ha fet, per exemple, a Portugal, ha sigut amb les persones que no estaven dintre de la situació que estan, per exemple, els sol·licitants d'asil, que aquests sí que estan tenen una documentació i estan exempts de que se'ls pugui expulsar del país, diguéssim. O els va importar, no? Però també han fet ara una proposta de regularització de moltes persones. Aquí a Espanya, tot i que per part de moltíssimes entitats que estem treballant amb persones migrades i persones desplaçades, s'ha fet com una campanya de pressió a l'administració molt gran, però de moment no està tenint els mateixos resultats. El que sí que sabíem fa poc és que s'havia decidit allargar els permisos de residència i de treball de les persones que ja en tenien, però clar, això no dona resposta a totes les persones que encara no en tenen. Però que aquesta no és la situació de les persones sol·licitants d'asil, perquè les persones sol·licitants d'asil és un perfil de persona migrada i desplaçada que arriba al país demanant protecció internacional en aquell país en concret. Si s'accepta la seva petició com a mínim a tràmit, si s'accepta que s'estudiarà el seu cas, durant aquell temps està en una situació regularitzada.
I també hi ha un cert perill, no?, d'una situació, davant d'una situació límit, sobretot una situació econòmica, una situació social. Hem vist també ara certa contestació, potser no tant aquí a Catalunya, però sí lligada amb partits que precisament no vindrien a ser amics dels refugiats, per dir-ho finament. Correm el risc, no?, d'una involució en aquest sentit a partir d'ara?
Bueno, jo, i això t'ho dic a nivell personal, crec que qualsevol situació de crisi afecta moltíssim a les persones que estan en situacions més vulnerabilitzades, perquè al final és amb els primers amb els que és més fàcil com treure les seves llibertats i els seus drets. I, evidentment, això pot fer molta por. O sigui, que partits de partits de dreta o d'extrema dreta, que realment promouen un discurs racista i promouen un discurs anti-immigració i anti-desplaçaments, no?, que no reconeixen la necessitat de les persones, en què tots ens hem trobat en algun moment, totes les poblacions es poden trobar en algun moment, que en el país de residència es vulnerin els seus drets humans i es vegin obligats a sortir del país i a desplaçar-se a un altre, a buscar una altra oportunitat. Mm-hmm. I aquest discurs arriba, no?, està al carrer, està entre les persones, en una situació ara mateix com un cert pànic, no?, o d'una certa angoixa per part de la ciutadania, és molt perillós, no?, que agafem aquest discurs de culpar o d'estigmatitzar de nou, no?, tota aquesta, de nou, a les persones migrades, refugiades, desplaçades, no?, molta feina que estan fent moltes persones, moltes entitats, moltíssima gent, de trencar tòpics, trencar rumors, apropar, no?, i fer cultura de benvinguda, que en diem nosaltres, i fa molta por que això es pugui desmuntar i puguem fer passes enrere.
De fet, precisament això, la sensació és que tota la feina que s'ha fet per acostar, per crear un cert estat d'opinió al voltant d'això, ara mateix això es pot perdre molt ràpidament. Entenc que xerrades d'aquest estil també serveixen per seguir aprofundint, no?
Clar, home, confiem que no sigui tan fàcil, no? Que hi ha moltes persones que aquest discurs no el compren perquè no el creuen, no? Perquè realment creuen en la integració de les persones, creuen en que tot ser humà és igual i hauria de tenir les mateixes oportunitats doncs això, no crear barreres per qüestions de raça, de religió, d'origen. Però sí, i aleshores en xerrades com la que nosaltres proposem avui, nosaltres la idea és parlar molt del tema de les persones sol·licitants d'asil i del projecte que fem Refugees Welcome, però evidentment són moments que són com molt nutritius per molta part de la població per apropar-se a aquestes realitats, per tenir altres referents, perquè qualsevol persona que tingui una certa sensibilització perquè ja estigui sensibilitzada amb el tema o perquè vulgui començar a estar-ho, no? Perquè potser ja tingui una mica de coneixement o perquè just comenci a voler-ne tenir, és un bon moment per formar-se, per informar-se, per conèixer més la realitat d'aquestes persones i trencar, no? I sempre són xerrades en les que sempre, doncs això, el discurs antirumors, no? El discurs de trencar aquestes diferències i de posar aquestes diferències es fa molt d'èmfasi.
I què penseu també després de tanta feina precisament, això, trencant mites, no? I d'un punt d'intentar humanitzar també les persones que venen, perquè és molt fàcil parlar de refugiats com si fossin números, no? I gent en un vaixell o gent que arriba d'una altra manera, no té per què ser necessàriament en un vaixell. Però que després de tota aquesta feina, veure com algú a Twitter parla de que els refugiats venen aquí a envair-nos i a delinquir directament i que té tants i tants retuits tan ràpidament i que hi ha aquesta... Quina sensació teniu?
Bueno, clar, això sempre fa molta ràbia i fa molta pena, també, no? Perquè el discurs d'odi sempre... El discurs d'odi es difon molt ràpid. De seguida s'extén molt ràpid. Jo... El que passa que els discursos positius també hi són. I o sigui, les comunicacions a Twitter o a qualsevol xarxa social en pro de també hi són i també tenen com molta presència i moltes persones que es comparteixen, però els d'odi, és veritat que les xarxes socials, tot aquest tema com més visceral es mou molt ràpid i de seguida té com molta presència. I ara mateix és un moment molt complicat en el que parla de persones desplaçades, no? Perquè ara que tots estem, la nostra mobilitat ha estat tan tallada, no? Estem en aquest moment en què la distància social, no? El no sortir de casa, el protegir-te, no sé quant, és veritat que és un moment en el que parlar dels drets de les persones desplaçades no és fàcil, no? No és el moment com més en el que el terreny, no? En el que el moment social i sociopolític està com més fàcil per fer-ho. Però per això és tan important fer-ho també en aquests moments, que no sigui una cosa que s'oblidi, perquè aquestes persones, és el que dèiem, no? Humanitzar-les, no perquè ho haguem de fer nosaltres, perquè és que ja ho són. No? O sigui, però és veritat que a vegades en l'imaginari de les persones ens costa posar-li cara, no? Posar-li el rostre, posar-li una història, en aquest sentit de que les persones refugiades són persones individuals que cadascuna amb la seva història. No són un número, no són un país d'origen, no és una cosa homogeneïtzada.
Doncs bé, 11:45 i a les 6 de la tarda, com es pot assistir a aquestes xerrades?
Doncs tothom que vulgui assistir a les xerrades d'avui ens ha d'enviar un mail a la direcció d'administració@refugis-welcome.es perquè li donem accés. Es farà la sessió es farà virtual perquè ara no en podem fer de presencials a través de Zoom. I hi ha aquestes dues oportunitats perquè la gent pugui venir en horari de matí o en horari de tarda. Depèn de la disponibilitat que tinguem cadascú.
Perfecte, doncs aquí queda. Si després d'haver escoltat també una estona a la Brisa, si voleu sentir més, ho podeu fer també en aquestes xerrades. Moltíssimes gràcies.
Gràcies. Gràcies a vosaltres.